Junts per Castellar i Ara Toca donen suport al pressupost de Som de Castellar PSC pel 2026. És divendres 17 d'octubre. El ple d'octubre es va haver d'avançar ahir dijous pel fet que les ordenances fiscals que es portaven a aprovació havien de ser inscrites amb anterioritat perquè estiguessin vigents l'1 de gener del 2026. En aquesta sessió extraordinària no hi van ser presents les regidores d'Esquerra, Núria Ribell, i de la CUP, Marc Gonsins, i el regidor de l'equip de govern, Joan Creus, no va arribar fins a les votacions decisives del pressupost. De seguida us donem més detalls abans d'altres titulars. L'Ajuntament rep la visita de l'exalcalde de Granollers, Josep Mayoral, ara president del Consorci de Salut i Social de Catalunya. I en esports, la Unió Esportiva Castellà rep el Borges Blanques demà a la tarda. I la previsió meteorològica, previsions de petites pluges a partir d'aquest migdia. Comencem. Com us dèiem, el ple d'octubre es va haver d'avançar ahir dijous pel fet que les ordenances fiscals que es portaven a aprovació havien de ser inscrites amb anterioritat perquè estiguessin vigents l'1 de gener del 2026. En aquesta sessió extraordinària no hi va ser presents ni les regidores d'Esquerra Republicana, Núria Ribell, i de la CUP, Marc Gonsins, i el regidor de l'equip de govern, Joan Creus, no va arribar fins ben bé les votacions decisives sobre el pressupost. El regidor d'Escrits d'Economia, Rubén Peñalver, va esbossar a grans trets les característiques del pressupost que es portava a aprovació.
El que presentem avui és un pressupost que prioritza el manteniment dels carrers, impulsar un castellà més verd, cohesionat socialment i amb serveis públics de qualitat.
Peñalver va apuntar que el pressupost arriba després d'avançar grans projectes com la piscina descoberta, les obres de Sant Esteve i les obres d'urbanització de la Playtex.
I ara és moment de posar focus en el que la gent viu cada dia: els carrers, les voreres, els equipaments, els arbres i els espais públics. Alhora, és també un pressupost que permet continuar avançant amb els grans projectes de mandat.
El pressupost del 2026 de 36,5 milions d'euros que es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern Junts per Castellà i Ara Toca i el vot en contra del grup d'Esquerra Republicana reuneix, segons Peñalver, dues característiques.
Aquest és, per tant, un pressupost que combina dues coses: la capacitat d'invertir i transformar Castellà i la responsabilitat de mantenir la solvència econòmica i protegir allò que ens defineix com a municipi, els serveis públics i la cohesió social. És, en definitiva, un pressupost per reforçar el manteniment i fer un Castellà més verd, mantenint la cohesió social i els serveis públics. Carrers i voreres en millors condicions, més arbrat i espais verds, escoles i equipaments més cuidats. Però també és un pressupost que continua posant les persones al centre, amb més recursos per a la gent gran, per als infants, per als joves i amb un reforç clar a les polítiques socials i culturals.
La portaveu del principal grup de l'oposició, Esquerra Republicana, Dolors Ruiz, va voler posar en valor que el pressupost inclogui propostes d'Esquerra a les que en el seu dia l'equip de govern va votar en contra.
Posem en valor que el pressupost inclogui propostes d'Esquerra a les que en el seu dia l'equip de govern va votar en contra, com el mapa d'instal·lacions esportives municipals. Tots els regidors del PSC al complet van votar en contra i, en canvi, avui veiem incorporada aquesta partida en el pressupost municipal. Això demostra que amb la pressió i la constància dels regidors d'Esquerra Republicana de Castellà serveixen també per empènyer el govern del PSC a veure les necessitats reals del nostre municipi.
Després, Ruiz va matisar que l'equip de govern tenia manca de planificació en les seves propostes.
Les converses amb l'equip de govern sobre 71 punts que portàvem a pressupost també han posat en evidència la manca de planificació i de retards acumulats en àmbits claus com són la mobilitat, la gestió de residus i les licitacions de serveis essencials. Fa anys que arrosseguem pròrrogues i ajornaments que limiten la capacitat de transformació d'aquest Ajuntament, de la seva fiscalitat i, en conseqüència, la transformació del nostre municipi.
El portaveu de Junts per Castellà, Joan Juni, va explicar que els comptes municipals, tot i ser un 5,5% inferiors a l'any passat, s'han prioritzat àmbits fonamentals per a la qualitat de vida o l'espai públic.
Tot i aquesta reducció, veiem amb satisfacció que s'ha prioritzat àmbits fonamentals per a la qualitat de vida: l'espai públic, l'arbrat, l'eficiència energètica, els equipaments esportius, la participació i el turisme de proximitat. A la secció A3, espai públic i manteniment, creix un 49,19% fins als 6,66 milions d'euros. D'aquests, 2,91 milions corresponen al manteniment corrent i 2,8 milions a inversions en espai públic.
Miqui Vilanova, d'Ara Toca Castellà, va demanar a l'equip de govern que el pressupost sigui un pressupost real en la seva execució.
Des d'Ara Toca, demanem a l'equip de govern que el pressupost que avui portem a aprovació en aquest ple extraordinari sigui un pressupost real en la seva execució i es desenvolupin les actuacions pactades i que consten en les diferents partides que vam sol·licitar, com són seguretat, neteja, manteniment i altres.
En el capítol d'ordenances, el regidor escrit d'Economia, en Rubén Peñalbert, va incidir en el fet que segueixen unes línies de responsabilitat i contenció amb una actualització general del 2% per sota les previsions de l'IPC que fixen el tancament del 2025 entre el 2,3 i el 2,6%. També va remarcar que al mateix temps es fan excepcions. L'aigua i el clavegueram pugen un 9,5% després que el 2025 no es va aplicar cap actualització. El regidor d'Esquerra, Txema Navarro, va justificar el vot en contra de la seva formació dient que serà la segona nova pujada de les tarifes de l'aigua potable en 3 anys.
Des d'Esquerra Republicana defensem una altra manera d'entendre la gestió pública, amb més transparència, més rigor i més respecte pels veïns. Abans de demanar més diners a la ciutadania, cal explicar bé com s'utilitzen els que ja paguem. Per tot això, votarem en contra d'aquesta nova pujada, no per desconeixement, sinó per coherència i responsabilitat, perquè un govern que no comparteix la informació amb l'oposició tampoc l'està compartint amb la ciutadania.
La portaveu del grup d'Esquerra, Dolors Ruiz, va justificar el vot negatiu a la proposta d'ordenances argumentant que trobaven a faltar criteris de progressivitat. El portaveu de Junts, Joan Juni, va destacar que la nova actualització de les ordenances s'ha fet per sota les previsions d'inflació actuals.
En relació amb l'actualització general de les ordenances fiscals, volem fer una puntualització. L'any passat, tots els grups de l'oposició van rebutjar la pujada general del 3% i el govern va justificar amb previsions d'inflació d'alguns organismes que des del nostre grup ja vam advertir que eren superiors a la realitat. I així va ser. La inflació real va resultar sensiblement inferior a la prevista, confirmant el que havíem defensat. Enguany, encara que la nova actualització tampoc ens agradi, com a mínim s'ha fet per sota de les previsions d'inflació actuals, cosa que ajuda a corregir parcialment l'excés de l'any passat i demostra una certa prudència en la gestió. En aquest punt votarem a favor.
Les ordenances es van aprovar amb el vot a favor de Som de Castellà, PSC, Junts i Ara Toca, mentre que Esquerra Republicana va votar-hi en contra. L'alcaldessa Yolanda Rivera va tancar el torn de rèpliques afegint que el pressupost és gestionar un recurs escàs. El ple va incloure una moció d'Esquerra sobre llicències urbanístiques per a l'execució d'obres i canvis d'ús a residencial que va ser rebutjada per l'equip de govern.
L'informatiu del migdia.
Ahir al matí, Josep Mallorel, president del Consorci de Salut, va visitar Castellà per a conèixer de prop els projectes i inquietuds de la vila. Ens amplia la informació Albert Sant Andrés.
Com dius, Josep Mallorel, exalcalde de Granollers i president del Consorci de Salut i Social de Catalunya, es va entrevistar ahir al matí amb l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, per a conèixer de prop els projectes i inquietuds de la vila on la seva entitat pugui prestar el seu assessorament per impulsar nous projectes. Així ho va explicar Mallorel a Ràdio Castellà.
El Consorci de Salut i Social de Catalunya és una entitat de base municipalista que el que fa és treballar doncs, en xarxa entre el món local, els centres hospitalaris, centres socials, per tal de tenir un pes col·lectiu amb les polítiques de salut i social d'aquest país. Aquesta entitat, que té 40 anys de vida, va néixer l'any 83, el que fa doncs, és analitzar, veure quines són les necessitats del sector i a partir d'aquí col·laborar, contribuir a la gestió a través d'assessorament o en alguns casos fins i tot de gestió directa, però també especialment amb diàleg amb qui han de prendre les decisions, que habitualment doncs, és el govern de Catalunya. No? Per tant, el nostre paper és el de ser una entitat amb capacitat doncs, d'explicar, analitzar, formar i anar generant itinerari compartit en matèria de salut i social. Hem vingut a convidar l'Ajuntament a formar part de la nostra entitat, com ho va fer no fa massa el Consell Comarcal de la Vallès Occidental, que també doncs, va entrar a la nostra organització, perquè, en definitiva, allò que expliquem és el fruit del que ens aporten tots els associats. I en aquests moments doncs, hi ha 44 ajuntaments que recordar i anem creixent amb ajuntaments d'aquesta dimensió.
Com explica Mayoral, l'entitat assessora un total de 44 ajuntaments, entre ells el de Castellà, que vol entrar a formar part d'aquesta entitat que assessora en diferents àmbits, entitats i ajuntaments. L'alcaldessa Yolanda Rivera va explicar alguns dels temes que es van tractar per tal de tirar endavant diversos projectes.
El que busquem i hem tractat és un recolzament en tirar endavant projectes que tenim a sobre la taula, sobretot d'habitatge per gent gran. És el que ara doncs comencem amb la seva col·laboració per veure si podem ser, si som capaços de tirar endavant doncs, aquest repte tan necessari per Castellà, i veiem com evolucionarà, no? Hem fet un estudi de població amb una prospecció de 20 anys i veiem que les persones més grans de 65 anys seran un percentatge important de Castellà, i per tant hem de donar resposta a les seves necessitats, entre elles i de les més importants, l'habitatge. I per tant avui hem tractat temes d'habitatge per persones grans, habitatge comunitari, habitatge que doni serveis per a les persones grans, i bé, de moment ens associem com a municipi i comencem ja amb els primers contactes per iniciar aquest projecte.
L'estudi de la viabilitat per construir un edifici d'habitatges per la gent gran és una de les iniciatives que, de fer-se ferma, obtindria l'assessorament del Consorci.
L'informatiu del migdia.
I en esports, 8 castellarencs faran trekking al Nepal, al Baix Sant Andrés.
Doncs sí, Jordi, a partir de dilluns una expedició d'excursionistes d'arreu de Catalunya es desplaçarà a la vall de Langtang, al nord de Katmandú, a tocar del Tíbet. A l'expedició hi participaran 8 castellarencs que durant 3 setmanes recorreran més de 180 quilòmetres amb 8.000 metres de desnivell i pujaran 2 cims de més de 5.000 metres d'altitud. La idea va sorgir del Centre Excursionista de Castellà, i així ho explica el soci del club, Rafael Serra.
La idea surt d'aquí, de Castellà, però bueno, com que estem relacionats amb altres centres excursionistes, al final s'ha anat engrescant gent d'altres llocs, i molta gent de Sabadell, de la Plana de Vic. Podríem dir que la gran majoria és entre centres excursionistes de Castellà i la UES de Sabadell. La idea és fer un trekking a la vall de Langtang, fugint una mica de la massificació dels trekkings habituals, que és el Camp Base de l'Everest i el de l'Annapurna. La vall de Langtang és una vall que està al nord de Katmandú i que toca ja amb el Tíbet. Llavors és una vall que amb els anys doncs, ha anat tenint molta influència del Tíbet, i pensem trobar-hi menys excursionistes o menys trekkers que en altres llocs, i poder viure més l'essència del Nepal. No? Farem dos cims de quasi bé 5.000 metres, des d'on gaudirem d'unes vistes molt maques de la vall, i després doncs travessarem dos parcs naturals, no? I un més selvàtic, l'altre més muntanyer, i bueno.
El passat dimecres, l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, va acomiadar personalment els excursionistes castellarencs i els va entregar una bandera del municipi per lluir-la durant tot el recorregut. D'altra banda, pel que fa a la resta d'esports, en futbol, la Unió Esportiva Castellà rebrà demà la visita del Borges Blanques, un rival que no arriba en un bon moment de forma, ja que només ha pogut sumar una victòria en 4 jornades disputades. Els de Juan Antonio Roldán es troben en una situació completament diferent després de la victòria al Poble Sec, que els va deixar en el quart lloc de la classificació. Els blanquivermells esperen poder recuperar pel partit de demà a les 6 de la tarda a algun dels lesionats per poder sumar 3 punts importants i continuar amb la ratxa. Qui també vol sumar els 3 punts és el Futbol Sala Castellà, després de la derrota enfront del Mataró B. Els de Borja Burgos van caure per primera vegada aquesta temporada i visiten demà a les 6 de la tarda el Cerdanyola, rival de mitja taula i que només ha sumat una victòria. En bàsquet, el Club Bàsquet Castellà Masculí està obligat a guanyar enfront del líder, el Club Bàsquet Les Franqueses, que suma el pre de 3 victòries en la temporada. L'estat invers dels castellanencs, que sumen 3 derrotes. Diumenge, a 7:15 del vespre, els de Jaume Prat mesuraran el seu estat de forma en una jornada complicada, el mateix que li passarà al femení de Xavi Revilla, que visita la pista del Club Natació Sabadell B en un duel en la part baixa de la taula. Les sabadellenques encara no han guanyat cap dels tres partits disputats i diumenge a la una del migdia intentaran superar les castellanenques, que sumen una victòria. Les de Revilla volen capgirar les dues derrotes consecutives per començar a escalar posicions. En vòlei, després de l'aturada de la competició a causa del pont del 12 d'octubre, els equips del vòlei castellà es tornen a vestir de curt per continuar amb la segona catalana. El primer equip masculí reprendrà la competició dissabte 18 a les 5 de la tarda a la pista de les Panteres Grogues de Barcelona. La particularitat d'aquest conjunt contra qui s'enfrontarà l'equip taronja és que està format gairebé per complet per jugadors que formen part del col·lectiu LGTBIQA+, i que fan servir l'esport per donar visibilitat a la lluita i reivindicacions de les minories sexoafectives. El filial masculí també buscarà els primers punts de la temporada fora de casa, ja que s'enfrontarà a l'escola Orlandai. L'equip femení, per la seva banda, buscarà estrenar el caseller de victòries al Puigverd contra el Premià de Mar, que va haver de recórrer el tiebreak per imposar-se el primer partit a l'Alpicat Volley. El partit del femení taronja arrencarà dissabte a les 8 del vespre. I per acabar ho fem amb hoquei, ja que el conjunt grana vol continuar trepitjant fora nacional catalana, i aquest dissabte a 3:15 de la tarda rebrà la visita del Club Patí Vilanova, un rival complicat que arriba a 5è, dues posicions per sota les de Fiti. Pel que fa al femení, les d'Eric Nasser volen estrenar-se en la victòria primera catalana després de 3 jornades, enfront de l'Igualada, diumenge a 2:15 de la tarda.
L'informatiu del migdia. Les notícies de castellà.
El tram urbà de la carretera de Sabadell, la B124, disposarà en els propers mesos d'una nova rotonda a la intersecció amb els carrers d'Espanya i de Suïssa. Aquest nou element viari, el quart que hi ha en aquest tram urbà de la carretera, permetrà millorar la connectivitat entre dos costats de la via i facilitar la circulació i l'accés tant al sector que connecta amb els terrenys de l'antiga fàbrica Playtex i amb l'entorn de l'edifici de Can Turuguet, com a la zona residencial i comercial situada entre l'espai Tolrà i la plaça d'Europa. El pressupost total dels treballs és de 288.000 euros, un import que assumirà íntegrament la promotora del sector. La Festa Major de Castellà del Vallès ha estat nominada als Premis Arc 2025. Els premis, organitzats per l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, són els guardons de referència de la indústria musical en directe. La Festa Major de Castellà opta el premi al millor programació de Festa Major juntament amb les festes de Santa Tecla de Tarragona, la Festa Major de la Minerva de Calella i la Festa Major de Monells. El diumenge 19 de novembre tindrà lloc el lliurament dels premis en una gala que en aquest cas es farà al Teatre de Tarragona.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sabadell perquè l'Ajuntament de la població veïna ha demanat a la quarantena de persones que ocupen l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que marxin voluntàriament abans de demanar el seu desallotjament. Entre els ocupants hi ha famílies amb menors que rebran la visita de serveis socials. El consistori diu que hi ha risc per la seguretat i la vol destinar en un futur a les consultes externes del Parc Taulí. Els que ocupen la caserna no volen abandonar-la ni haver de tornar al carrer. Defensen que l'edifici és habitable i que hi estan fent tasques de neteja per deixar-lo en més bon estat. Sis homes acusats d'una violació en grup a Rubí han acceptat penes de 2 a 2 anys de presó en el judici que s'ha fet a l'Audiència de Barcelona aquest dijous. Els acusats han reconegut els fets que van passar el 2022 en una nau industrial abandonada de Rubí, on la va dur un dels agressors, a qui coneixia. La víctima, amb una discapacitat psíquica, pateix estrès posttraumàtic. 4 dels implicats se'ls considera autors materials de la violació i els altres 2 com a cooperadors perquè van presenciar els fets i no van fer res per aturar-ho. La Fiscalia demanava fins a 60 anys de presó. 2 dels processats han estat condemnats a 10 anys de presó, 2 a 9 anys i els altres 2 a 2 anys, i podrien no entrar a la presó si el tribunal els suspèn la pena. També se'ls prohibeix acostar-se a la víctima ni comunicar-se amb ella durant els 10 anys posteriors al compliment de la condemna, i se'ls ha imposat una inhabilitació absoluta de qualsevol feina o activitat en contacte amb menors durant 20 anys i entre 5 i 10 anys de llibertat vigilada. La secció 6a de l'Audiència de Barcelona ha condemnat in voce, és a dir, oralment, els 6 processats que han acceptat la pena després d'arribar a un acord amb l'acusació i d'indemnitzar la víctima amb 30.000 euros. Posem el punt final a l'informatiu d'avui divendres 17 d'octubre. Ens acomiadem als que us hem acompanyat, Carlos de Cegui, el control tècnic, Albert Sant Andrés, a la redacció i locució, i que us parla Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda, bon cap de setmana, i moltes gràcies per ser-hi.